RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups,
scale-ups
i inversors de CaixaBank.
Sí, hola, digue'm.
Porto un paquet per l'Oriol Llop. És aquí?
Sí, sí, és aquí. Endavant, puges?
Sí, sí, pujo.
Gràcies. Per al podcast que farem avui, ja fa unes setmanes vaig rebre a casa un dispositiu de color groc i seguint les indicacions vaig instal·lar-lo al costat del comptador de la llum de casa. I ara ja sé, amb més informació que mai, com reduir fins a un 15% la meva factura de la llum.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Saludem els germans Pons, el Bernat i el Carles Pons. Ells són els dos protagonistes del podcast d'avui, tots dos nascuts a Terrassa i orgullosos de la seva ciutat, fills de família industrial catalana i, per pròpia decisió, emprenedors del sector de l'energia. Gràcies per ser avui aquí i acceptar la nostra invitació, Carles, Bernat.
Gràcies.
Gràcies.
Carles, tu vas estudiar...
Bueno, jo sóc enginyer elèctric i vaig fer empresarials, també.
I el Bernat, què va estudiar?
Jo vaig fer enginyeria, també, i vaig estudiar en una escola de negocis.
Ja veureu que són dos germans que coincideixen en moltes coses. Tots dos comenceu a treballar en l'empresa familiar i arriba un moment en el que decidiu que voleu tirar endavant el vostre propi projecte. Ho he resumit de forma molt ràpida, molts anys de la vida del Carles i el Bernat en una sola frase. Segurament és massa ràpid i massa sintètic, però us pregunto, és correcte si us defineixo com a emprenedors per decisió pròpia?
Bueno, som una mica de cul inquiet, ens agraden els reptes i portem bastant a dintre, sí, sí.
Aquest projecte propi que decidiu crear es diu The Yellow Nest, un holding que agrupa fins a 6 empreses, algunes que ja existien, d'altres que creeu vosaltres i les desenvolupeu vosaltres mateixos. Això sí, totes en el sector energètic.
Bé, de fet, la intenció no era crear un holding, el que passa que, fruit de l'evolució, doncs, hem arribat fins aquí.
I quins són els propòsits d'aquest holding?
Bueno, al final, si mirem les 6 empreses, totes estan al voltant de 3 vectors, diguem. Un és, bàsicament, el que és acompanyar a la transició energètica. Després hi ha una cosa molt important que ara està de moda però que ens hi hem dedicat sempre, que també és la transformació digital de l'energia. I després un derivat de tot això, que és la transformació que la societat tindrà amb tots aquests canvis que venen energèticament, per tant una transformació social que va al voltant de l'energia.
Molt bé. Mira, aquests tres propòsits la veritat és que em van ideal per organitzar una miqueta l'entrevista. Començo pel de la transformació digital. Com us deia al principi, m'he instal·lat a casa el dispositiu de l'empresa del Carles i el Bernat, m'he baixat una aplicació al mòbil i és espectacular les dades que puc arribar a treure i a saber del consum de casa meva. Us poso l'exemple que ja us deia abans, ara ja sé que puc estalviar fins a un 15% d'energia a casa. El que he de fer és evitar deixar d'utilitzar els electrodomèstics i deixar-los en stand-by. No tothom n'és conscient d'això, no?
Bé, la pregunta seria si la gent sap què és l'stand-by, no? Que al final no deixen de ser aquell carregó de mòbil que no carrega cap mòbil, la llumeta del televisor quan està barat, totes aquestes càrregues que van sumant.
O, per exemple, l'electrodomèstic que més consumeix a casa és... la nevera. Està tot el dia encesa, és evident, però és que amb el vostre dispositiu he arribat a calcular que cada mes em costa 7 euros la nevera.
Sí, senyor. Això ens fa ser conscients, no?, de quines aquelles càrregues que no paren, com és la nevera.
Fixeu-vos en la dada que em sembla més interessant de totes. A casa, tots els divendres, sopem pizza. Doncs resulta que la pizza comprada al pizzero de sota de casa acaba sent més barata que no pas la pizza de supermercat congelada, sumant-hi el cost del forn a 200 graus més 20 minuts de cocció. Això ja em sembla definitiu, eh?
Sí, la veritat és que sí.
D'alguna manera, un aparell com aquest el que fa és ajudar-te a entendre i a preveure tot molt més i a prendre decisions al respecte. Això pot servir tant per casa meva com per moltes empreses, no només per particulars.
Sí, de fet, al final, a tots nivells ens movem per indicadors, no? A casa, no? Com deies, a casa ens movem, l'indicador és el de la pizza, per exemple. Però el d'una gran empresa, el cap de manteniment, doncs, també necessita els seus indicadors per saber el consum energètic.
Podríem dir que el futur de l'energia passa pel Big Data?
Sí, de fet, a veure, prenem decisions sobre tot allò que es pot llegir amb dades, no? I això ens porta a racionalitzar i gestionar l'energia de forma adequada. Realment això és el que nosaltres posem a disposició, és el que ens dediquem i bueno, el que puguem interpretar a partir d'aquí, sí, sí.
Per això, dins del holding d'empreses de Yellow Nest, recordeu aquest nom que ara diré, Smilix, perquè és precisament l'empresa que dissenya i fabrica aquest tipus de dispositius que mesuren la despesa elèctrica. Amb quins clients podríem comptar que compteu a Smilix? Bé, tant particulars com petites empreses, com qui?
Bé, nosaltres diem que estem en tota la cadena de valor, no? Com a exemples, bueno, des de l'accelerador de partícules a Suïssa, al CERN, passant per grans instal·lacions a Corea del Sud en els trens Bala, com a coses que tots coneixem, que és la cocció dels pollastres que fa el Viena. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC 1.
Segon objectiu, transició energètica. És una pregunta que segurament necessita d'una conferència sencera, però, Carles, quina és l'energia del futur? O millor dit, al 2030, quin percentatge de fonts energètiques tindríem respecte al que tenim a l'actualitat?
Bueno, la tendència, evidentment, doncs és a 2030 serà cada vegada tendint més a renovables. La generació cada vegada més és descentralitzada i el que serà el rei, ja diguem segur, és la generació solar, no? Com més solar fem, també necessitem gestionar-ho de dues maneres. És a dir, que la solar serà important, però una de les coses importants també serà emmagatzemar l'energia, perquè moltes vegades generem, però la necessitem emmagatzemar per compensar el sistema, no? La crisi energètica ha ajudat molt a accelerar tot això, vull dir, podem donar gràcies, ja no solament per ser verds, sinó per poder ser molt més, tenir un ús racional de l'energia, a l'impuls del cotxe elèctric, però el que està clar és que les fonts renovables aniran a més i llavors, bueno, el que són les fonts fòssils no s'acabaran, està clar, però la solar serà el seu.
Pinta que això canviarà molt sí o sí, i vosaltres, Bernat, voleu formar part d'aquest canvi realment.
Sí, de fet podríem dir que estem davant del canvi més gran des de la revolució industrial, no? És un moment dolç, un moment que, diguéssim, fa molt de temps que hi som, que tots l'hem esperat amb molta il·lusió i que, de fet, el volem disfrutar, no? Sobretot per les generacions que venen, en aquest món que, sens dubte, serà elèctric.
Aterrem una miqueta més. Quins canvis veieu a curt termini en l'ús de l'energia? Quins exemples, Carles, per exemple, podríem posar en aquest aspecte?
Això és, hi haurà canvis molt, molt grans, és a dir, si féssim el mateix símil que amb internet, no? Jo crec que passarà amb l'energia, passarà el mateix que està passant o que va passar amb internet. Diem, podrem generar la casa, emmagatzemar-la, compartir-la amb els veïns. Passarem d'un model centralitzat, que al final hi havia uns molt pocs que estaven generant energia i sabien com fer-ho i ho coneixien, a democratitzar tot això. És a dir, a mica en mica tothom anirem sabent com utilitzar-la, com fer-la, com generar-la des de casa, i per això hauran de canviar molts paradigmes, tant a nivell regulatori com a nivell tecnològic. Passarà igual que va passar, per exemple, amb la música. El Napster, per exemple, va ser una eclosió de tota la indústria que hi havia al darrere de la música. Mm-hmm. Amb l'energia serà el mateix. Tindrem el ciutadà al centre que serà capaç de dominar, entendre i compartir l'energia.
Un altre exemple, el cotxe elèctric també pot canviar moltes d'aquestes coses?
Bé, de fet, jo crec que el cotxe elèctric d'alguna manera deixa de ser cotxe per ser una bateria amb rodes, no? Estem dient, és una acumulació d'energia que és mòbil i que el podem carregar i descarregar i el podem utilitzar a casa o a la feina.
M'estàs dient que el cotxe pot ser la bateria de l'electricitat de casa?
Correcte, estic dient que la bateria que porta un vehicle elèctric és molt més gran que qualsevol de les bateries que puguem tenir a casa.
De les 6 empreses que estan sota el paraigües de Yellowness, n'hem dit una, que és Smilix, però n'hi ha una altra, que és Kilòmetre Zero. Aquesta està orientada precisament a impulsar aquest canvi de paradigma que estàvem comentant ara. Poseu-me algun exemple del que està fent aquesta empresa, una de les que teniu sota el paraigües de Yellowness.
Sí, precisament el nostre objectiu és acompanyar i aconseguir acompanyar el nostre país a que sigui energèticament autònom i sostenible. Avui és possible i podríem dependre dels nostres propis mitjans. Només cal posar-hi ganes i que sobretot l'administració ens acompanyi, el regulatori ens acompanyi. La primera llavor que, per exemple, vam tenir en Kilòmetre Zero és aconseguir que amb tots els pobles de Catalunya, que n'hi ha un miler, puguin tenir les seves pròpies comunitats locals d'energia amb fonts renovables pròpies, no? A dia d'avui doncs, ja en portem 120 comunitats locals d'energia amb 120 pobles diferents.
podem concretar una miqueta més què és una comunitat local d'energia, exactament com funciona?
Bueno, de fet és el poder utilitzar aquells espais, ja sigui pavellons, ja sigui espais que no es fan servir i de més, amb fonts renovables, normalment solar, i que a part de generar puguis compartir-ho no únicament amb els propis equipaments, que consumeixen molt, sinó que, a més, tots els ciutadans puguin fruir d'aquesta generació. Per tant, és poder compartir, fer unes instal·lacions i poder-les compartir amb la resta de la ciutadania.
Bernat, Carles, ara és el torn que jo faci preguntes curtes a l'espera de respostes curtes, també en el vostre cas, si pot ser. Per exemple, comencem per una de molt òbvia. Dos germans, tots dos junts, impulsant projectes empresarials des de fa més de 25 anys. Fora tòpics. La raó que explica que no us baralleu, quina seria?
Aquesta és una pregunta que tots sovint ens fan. Jo crec que la resposta són objectius comuns, mateixos valors i una manera de fer.
Una altra pregunta que segur que us fan molt sovint, o no? A veure, confirmeu-m'ho. Hem de posar plaques solars a casa? Us ho fan molt, aquesta pregunta?
I tant.
Doncs va, digue'm què contestaries.
Obligatori, obligatori. Per economia, per medi ambient i sobretot per responsabilitat.
Posem dades a Daiel Honest, evolució de la facturació en aquests últims dos anys, número de treballadors.
Daiel Honest som 6 empreses, al voltant d'unes 420 persones, a nivells de facturació de l'any passat, al voltant dels 60 milions d'euros.
No els podeu veure vosaltres, però van vestits sempre amb algun component de color groc. És evident que el color groc és el color de l'energia, però per què aquesta tendència a anar sempre groc en alguna de la vostra peça, del vostre vestiment? Digue-li les bambes, digue-li el vestit, digue-li les ulleres.
Bueno, no és cap norma ni cap regla. Simplement, bueno, ens ajuda, per exemple, a no haver de pensar cada dia quan ens llevem què ens hem de posar.
Posem 4-5 clients claus de la vostra companyia?
Es podrien dividir en diferents grups. Jo crec que podríem dir que per un costat els generadors i distribuïdors d'energia, els que porten la part de manteniment de grans empreses i indústries, i per un altre costat els instal·ladors de plaques fotovoltaiques, per exemple. O, diguéssim que també el Turiol, que des d'avui fa servir
tens
els equips.
Tens raó, molt bé. Teniu clients a més de 80 països arreu del món. Mercats objectius de cara al futur, quins serien els que estigueu explorant ara mateix?
Bueno, aquells que estan més evolucionats a dia d'avui, però sobretot i tant per tecnologia com per tamany. Estats Units, per exemple, Centre Europa, Alemanya i Austràlia, encara que sembli que no són els que van primer amb això.
Hem tingut un episodi de sequera i hem hagut de reduir el consum. Això podria passar també amb l'energia i no en som conscients?
Bé, de fet, l'energia sempre la podem i la podrem generar, no? Però és més aviat la gestió i el bon ús que és la clau per no tenir problemes a futur.
Hola, sóc Jordi Ballart, l'alcalde de Terrassa, i us pregunto, què s'ha de fer per tenir una ciutat neta i verda i que a la vegada pugui tenir indústries als seus barris per impulsar l'economia?
Que no únicament posi plaques i renovables als equipaments de la ciutat, sinó que, a més, si féssim una llista, un wish list, que fos obligatori posar plaques a tot arreu. Plaques o teules fotovoltaiques, per exemple.
Dèiem que la nevera és el que més gasta de casa meva, però he descobert altres dades, les poso sobre la taula. Per exemple, tema rentaplats. Hi ha diferència entre posar-lo en una o en una altra franja horària i puc arribar a mesurar aquest estalvi en uns 40 euros anuals només amb el rentaplats.
Sí, senyor. I, de fet, encara diria més. Has de pensar que quan posem un rentaplats, un rentarroba, podem seleccionar si l'aigua és calenta o freda. El fet de fer una rentada amb aigua freda t'estalviaràs el 80% del cost de l'energia.
No em parlis d'aigua freda o calenta perquè tinc 3 adolescents a casa que es passen 1.000 hores dutxant-se amb aigua calenta i, escolta, això també ho puc calcular-ho. Em sembla que m'ha sortit per prop de 40 euros que podria estalviar-me en una millor gestió de l'aigua calenta per 3 adolescents a casa meva. O sigui que esteu d'acord amb mi que o canvio les meves rutines del consum de casa meva, i no només jo, sinó que hauria de fer-ho tothom. Empreses, serveis, botigues, bars...
Sí, senyor, és així.
M'ho heu posat molt fàcil per entrar en el tercer dels àmbits dels que volia parlar, que és la transformació social. Per exemple, m'han dit que quan s'ha de visitar la vostra seu, la millor manera de començar visitant-la és pel pàrquing. Com és això?
Bueno, és un edifici al 100% sostenible i en allà volem ensenyar formes d'estalviar, no? Per exemple, allà és on comença tot l'estalvi energètic. En allà tenim un pou canadenc que ajuda a temperar, diguem, el clima de l'edifici. la geotèrmia, que és un gran estalvi, és la font més important o més rentable per estalviar energia. Allà pots veure els materials que són de qualitat i de quilòmetre zero, i és el que ens agrada explicar quan algú ve a visitar, que se sensibilitzi de que és important tenir un edifici 100% sostenible.
O sigui que, fins i tot, m'atreveixo a dir que monitoritzeu la generació i la despesa energètica del vostre edifici constantment i en cada moment sabeu les dades i el consum que esteu generant o que esteu gastant.
Exactament, sí, sí, en tot moment.
I això, diguem-ne, no estressa una miqueta o no?
No, això és veure com respira l'edifici.
Com respira l'edifici?
Sí, senyor. A tots nivells. De consum energètic i de producció.
Molt bé. Recupero un tema que ja havíeu apuntat abans, que és la importància de generar impacte a Terrassa en aquesta idea de la transformació social que dèiem. Quin exemple podeu posar del que voleu aportar vosaltres a la ciutat de Terrassa?
El fet és que amb el Carles ens creiem molt el concepte de Smart City, no? Per nosaltres Smart City és el retornar el valor industrial que havia tingut en el seu moment una ciutat, així com aprofitar el talent propi de la mateixa ciutat. A Terrassa, per exemple, tenim una generació de talent amb les universitats que hi ha. Quin és el sentit de que la gent necessiti agafar el vehicle i conduir dues hores quan podria treballar i viure en el mateix lloc?
D'allà a l'Onest està en el barri segle XX de Terrassa. La vostra idea és de no construir una ciutat que estigui buida a l'interior i plena de polígons a l'exterior, sinó que d'alguna manera hi hagi una retroalimentació entre el que és la indústria i el que és la ciutadania.
No únicament això, que no passi a Terrassa només, és dir que el que volem és que aquest model pugui ser replicat a qualsevol altra ciutat. És possible retornar dels polígons industrials al centre de la ciutat, això és sostenible, fa que la gent visqui millor perquè si és de proximitat doncs puguin anar a peu a la feina, i és intentar posar el nostre granet de sorra per canviar el paradigma de les ciutats industrials, tornar a el que era l'origen abans de ciutat industrial, però sense xemeneies.
Ens queda una última pregunta que sempre fem a tots els nostres convidats, que és la mateixa, que és: quin és el vostre lema com a emprenedors? Quin és aquell pensament que us inspira, que us dona, mai més ben dit, energia per seguir endavant tirant del carro un dia més?
De fet, a les parets de l'oficina tenim una frase que sempre diem, que sona molt romàntica però és real, que diu que tot el que fem aquí ha de millorar el planeta. I aquesta és la frase que al final tots anem dient per tot arreu.
Gràcies per ser avui aquí, Carles i Bernat. Gràcies pel vostre compromís i molta sort en els vostres projectes de futur.
Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies. Gràcies.
A RAC+1, RAC and Go. RAC and Go.
Secció final del podcast són els Digital Tips, tres píndoles sobre l'estratègia digital de YellowNest analitzat per Víctor Puig. Com sabeu, el Víctor és el vicepresident de serveis de consultoria a Ats Morai i és també director de l'agència Cingdo. Aquestes són les tres coses que destaca Víctor Puig precisament de com comunica de YellowNest a l'entorn digital.
Tip number one. El que més m'agradava de YellowNest és el seu relat. Compromís i lideratge local però amb ambició internacional, suma un bon propòsit a través de l'estalvi energètic i del Big Data, impacta amb l'ús de l'energia, amb la transformació digital, amb l'impacte social. És fantàstic.
Tip number two.
En contrast amb aquest storytelling tan potent, hi ha petites coses que trontollen. El naming doncs competeix en desigualtat de condicions amb un resort mexicà que es diu exactament igual i que copa els cercadors, i no hi ha una plana a LinkedIn sent un model tan B2B com és de YellowNest que es digui exactament així.
Tip number three.
Crec que el repte està en com combinar o com fer conviure la marca de YellowNest amb les 6 empreses diferents que estan vinculades en aquest projecte. Per exemple, la plana web de YellowNest les citen i les mostren en un vídeo però no les linken. Crec que aquest joc entre les marques i aquesta complementarietat es pot explorar i es pot aprofitar molt millor.
A RAC+1, RAC and Go. RAC and Go.
Ara sí, punt i final al podcast. Followers de Rack and Go, moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC+1 us ha ofert Rack and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.